Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. La Conferència Espanyola de Religiosos coincideix amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Pomella, que l'extrapolació de dades de l'enquesta del Defensor del Poble sobre abusos sexuals a l'Església no els convenç. Ho ha dit el president de la Confer, Jesús Díaz, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Extrapolació, cierto, a mí así de entrada no me convence en absoluto. Entonces no nos convence a los religiosos en absoluto. Entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo con personas expertas que nos ayuden a valorar la veracidad o no, o hasta dónde llega pues esa extrapolación, ¿no?
I aquest matí, precisament pendents de Madrid, on la Conferència Episcopal Espanyola celebra l'Assemblea Plenària Extraordinària, on s'estudiarà i valorarà l'informe del Defensor del Poble i també la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat. Quan acabin els treballs de l'Assemblea Plenària, la conferència n'informarà els periodistes. Tots els bisbes hi participen de manera online o presencial. Per tant, n'estarem molt pendents. Més qüestions. Mirada posada al pròxim Orient, les forces terrestres de l'exèrcit israelià ja haurien arribat als afores de la ciutat de Gaza, segons apunta l'agència EFE. Aquesta última hora mostra unes imatges dels tancs israelians arribant a la carretera de Salahedin, l'artèria principal de l'enclau palestí i que el creua de nord a sud. Aquest matí la mitja lluna roja palestina ha alertat que l'exèrcit israelià continua bombardejant els entorns de l'hospital Al-Quds a la ciutat de Gaza. Alerten que 400 persones a hores d'ara estan hospitalitzades i hi ha més de 14.000 refugiats que han hagut d'abandonar casa seva. L'exèrcit israelià ha enviat més tropes avui després que dissabte anunciés que havia entrat en una nova fase de la guerra a la franja de Gaza. També continuen els enfrontaments a la frontera amb el Líban, on les milícies de Hezbollah han disparat projectils cap a territori israelià. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta última hora que ens arriba des del pròxim Orient. Com dèiem, les forces terrestres de l'exèrcit israelià ja estarien situades als afores de la ciutat de Gaza. I més qüestions d'aquest dilluns, una setmana més de la crisi migratòria sense precedents que es viu a les Illes Canàries. Durant les darreres hores s'han rescatat 179 migrants en dues pasteres localitzades a prop de Tenerife. A la primera barcassa hi havia 95 persones, 21 de les quals han hagut de ser hospitalitzades, 3 en estat greu, i d'altra banda, a la segona barcassa hi anaven 85 persones que també han hagut de ser assistides en el moll de los Cristianos i 4 han requerit hospitalització. I un apunt més abans dels esports, un apunt econòmic. La inflació es manté estable aquest mes d'octubre en el 3,5%, segons les dades que ha donat a conèixer avui l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment de l'electricitat s'ha vist compensat per l'abaratiment dels carburants i també per un augment menys intens del preu dels aliments respecte ara fa un any. Es posa fi, per tant, a 3 mesos consecutius d'ascensos després que durant el juliol, l'agost i també el setembre augmentés 4, 3 i 9 dècimes respectivament. L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat 6 dècimes fins al 5,2%. Recordem que aquest indicador no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni els productes energètics. En cadena, per tant, 3 mesos consecutius de baixada. Recordem que el govern espanyol va anunciar que quan aquest indicador se situés per sota del 5,5%, l'executiu espanyol eliminaria la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. Les 11:04, cop d'ull a la informació esportiva amb Pol Corredoira.
Victòria de Jorge Martín al Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, que el deixa només 13 punts de liderar la classificació. Només falten 3 curses perquè acabi la temporada i la lluita entre ell i Pecco Bagnaia, actual líder del Mundial, està més viva que mai. Ahir s'embutxacava 37 punts molt valuosos pel madrileny, seguit de Bagnaia i Binder, que van ser segons i tercers respectivament. Marc Márquez va ser 7è i Aleix Espargaró 8è, després de perdre 3 llocs per una sanció. Els millors catalans, el gran dels Espargaró, explicava a Dazón els problemes de temperatura que va tenir durant la cursa.
Físicamente ha sido casi un mal sueño porque no podíamos respirar, sobre todo a partir de mitad de carrera no podía respirar nada y las últimas 5 vueltas me ha cogido incluso pánico porque intentaba llenar los pulmones y no podía de la temperatura que tenía y me ahogaba.
I en Fórmula 1, a més de Max Verstappen, ja en van 16, superant el rècord de victòries en una sola temporada que ell mateix tenia. L'holandès, però, no ho va tan i fàcil. Va haver de començar darrere dels Ferrari. Es va beneficiar de l'accident del seu company d'equip, l'heroi local Checo Pérez, que no va poder ni completar la primera volta. Per la seva banda, Sainz va ser quart i Alonso va quedar fora de combat amb problemes al seu Aston Martin.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora serà a les 12 del migdia i d'aquí a pocs minuts, quan siguin a punt de tocar 11:45 del migdia, no es perdin l'entrevista de Joan Trias a Carme Elias. L'actriu presenta el documental Mientras seas tú.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fantàstiques.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Recorrem la nostra ruta dels dilluns amb la caravana i ara farem una passejada pel món de l'educació dels nostres fills, les nostres filles, i ho fem amb aquesta secció, Criatures Fantàstiques. Mireu, la Fundació Bofill publicava ara fa uns mesos un informe on es recollia que el 30% de l'alumnat socialment i econòmicament vulnerable no accedeix a l'educació postobligatòria després de quart d'ESO. Aquest estudi també assenyala que l'elevat abandonament escolar prematur es deu, en bona part, al nombre d'alumnes que tot just en acabar l'ESO no continuen estudiant. Parlem de joves d'entre 18 i 24 anys que no han assolit l'educació postobligatòria i que no es troben estudiant. L'abandonament escolar s'accentua encara més en els centres de màxima complexitat, on de mitjana gairebé un de quatre alumnes, un de cada quatre, abandona en acabar aquesta etapa. Avui, doncs, volem parlar de l'abandonament escolar, tractar de conèixer les claus d'aquesta realitat i mirar com poden fer pares i educadors per tractar de frenar-lo. És per això que ja ens acompanya Helena Cintas. Ella és doctora en Sociologia i cap de projectes de la Fundació Bofill. Helena, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar.
Helena, ara ho deia més, segons l'informe de la Fundació Bofill, aquest 30% de l'alumnat social i econòmicament vulnerable no accedeix a l'educació postobligatòria després de quart d'ESO. Quines són les raons principals darrere una xifra com aquesta?
A veure, les raons principals són diverses. En realitat és un conjunt de circumstàncies que fan que estem aquí. Una, precisament la de desavantatge, no?, en què aquest alumnat arriba al sistema educatiu i es desenvolupa al llarg del sistema educatiu, amb el que no té prou, el sistema no dona prou suports perquè se'n puguin sortir adequadament, tal i com passa en altres llocs, no? Hem de pensar que el tema aquest de l'abandonament escolar prematur, que aquí hem normalitzat com algú, diguéssim, que no es pot arreglar, que té a veure amb el desinterès, no? Allò de, és que no tenen ganes d'estudiar, és que no volen estudiar, és que han de treballar. En altres llocs es resol en solucions que des del sistema educatiu garanteixen que aquest alumnat, malgrat les seves circumstàncies, pugui sortir endavant, no? I a més amb un mercat de treball que el que fa és atraure ocupacions molt precàries, alumnat ja des dels 15-16 anys, ocupant-los en unes feines que després, al llarg de la vida, els portaran molts problemes, no? Gran precarietat, nivells salarials molt baixos, taxes d'atur elevades, etc etc. És un cercle que el que fa és reproduir les condicions de pobresa o de desigualtat dels alumnes.
Em parlaves d'il·lusió, de motivació per part de l'alumnat. Darrere de tot plegat pot ser també que hi hagi tota una generació que, a la que es va prometre allò del... estudia i tindràs una feina estable, tingues una feina estable i tindràs una hipoteca, tingues una hipoteca i et casaràs, tindràs fills i tota la vida t'anirà bé, i això no es va complir en aquella generació i ara els joves veuen que s'estudien ni així?
No ben bé, va. No ben bé. És a dir, és cert que el que coneixíem com l'ascensor social, és a dir, això de que si fas allò, no? Allò que et diuen que és estudiar, que és poder després accedir a una feina en millors condicions, s'ha anat a poc a poc trencant, però és cert que sense uns estudis postobligatoris, sense el títol d'ESO i sense un títol d'FP o de batxillerat, les condicions amb les que podràs accedir al mercat de treball són molt pitjors que si tens aquest títol. I això, les dades segueixen sent contundents. La taxa d'inserció dels matriculats, en els que han aconseguit un títol d'FP, per exemple, és molt superior que la d'aquells que no ho tenen. No? I el mateix amb la resta. Per tant, malgrat no hi ha la certesa i no hi ha l'evolució que es preveia fa temps enrere, segueix sent un coixí, segueix sent una garantia de que no estaràs tan malament com si no ho tinguessis. Mm-hmm. Per tant, no ben bé això. No? I a més, també et cerca cada vegada es requereix feines més qualificades. És a dir, el mercat de treball cada vegada exigeix més preparació per desenvolupar-se amb les feines i això requereix una titulació.
Mm. Ara em parlaves de l'FP. S'ha denigrat constantment el que és l'FP?
Mira, recentment... I afortunadament ha augmentat el seu prestigi i també ha augmentat l'aposta política per aquesta formació. La veritat és que a Catalunya i a Espanya tenim una característica que és molt diferent d'altres països, en la que el gruix principal de joves el que fa és accedir a aquest tipus de formacions, a aquest tipus de formació professionalitzadora, perquè el mercat de treball és on demana més gent, no? I aquí, en canvi, sí que és cert que es havia denigrat i segueix una mica la mentalitat que l'FP és per aquells que no serveixen per estudiar, no? Sí. Aquella idea de els que no són prou acadèmics, doncs que facin FP com a molt. En canvi, com et deia, s'està veient que té una inserció laboral molt bona, que té un nivell de salarial relativament bo, i en altres països, com per exemple els països germànics, hi ha una aposta molt clara per aquesta formació, cosa que aquí, afortunadament, també s'hi està apostant.
Ho dèiem abans també, eh? Als centres de màxima complexitat també tenim un problema, perquè gairebé un de cada quatre estudiants abandona en acabar l'ESO.
Efectivament. El que hem detectat nosaltres, i això ha estat una dada molt innovadora, és que l'abandonament, si bé està molt estès a Catalunya, és cert que trobem que en els centres de màxima complexitat o els centres que concentren més vulnerabilitat social és on concentra, on hi ha la major part de l'abandonament escolar. Per tant, això requeriria una intervenció, que requeriria polítiques i suports específics en aquests centres en els que orientar prioritàriament els recursos del sistema per tal d'acompanyar aquests centres i que no segueixin, no? Diguéssim, abocant l'abandonament.
No sé si heu pogut fer des de la Fundació Bofill certa comparativa, no sé, la situació en comparació a altres comunitats autònomes és la mateixa i encara, la comparació amb la resta d'Europa és la mateixa?
No ben bé. La veritat és que en conjunt la mitjana d'abandonament escolar prematur a Catalunya, que estem a prop del 17%, és a dir, 17 de cada joves de 18 a 24 anys no tenen estudis postobligatoris i no estan estudiant, és una xifra enorme, per sobre de la mitjana espanyola. Per tant, hi ha altres comunitats, moltes altres comunitats a nivells més baixos, molt per sobre de la mitjana europea, que no arriba al 10%, nosaltres estem en el 17%, i molt per sota de l'objectiu europeu que es va marcar, la Comissió Europea va marcar l'objectiu d'arribar al 2030 amb un màxim d'un 9%. Per tant, hem de reduir a la meitat. És cert que veníem de xifres molt més altes. Fa 20 anys estaven amb nivells d'abandonament del 30%. Hem arribat en el 17%. És un avenç important, però fa temps que estem estancats en aquestes xifres i calen polítiques decidides i polítiques molt orientades a la reducció de l'abandonament perquè puguem passar d'aquest 17% en el 9% que se'ns demana per d'aquí pocs anys.
De seguida, Elena, et pregunto com reduir aquestes xifres abans, però la Fundació Bofill, com bé saps, adverteix sobre els riscos de deixar d'estudiar a quart d'ESO, esmentant un procés de desvinculació escolar. Quins són aquests riscos?
Els riscos és que un cop ja no continues, és a dir, un cop acabes ESO, tant si has graduat com si no continues estudiant, les dificultats per després... Perquè això pot passar, no? Un jove que es desvincula i que al cap d'un temps veu a la feina que era necessari poder tenir un títol per poder progressar, és molt difícil. La tornada és molt difícil. I és molt difícil perquè ha perdut, no?, l'hàbit acadèmic, però també perquè no hi ha prou recursos de retorn per a tothom, no? I a més, amb el que et deia abans, no?, amb les dificultats que comporta a nivell salarial, de precarietat, d'atur, etcètera, etcètera. Les conseqüències de l'abandonament són molt costoses individualment i socialment. S'ha arribat a calcular que el cost de l'abandonament escolar a Catalunya suposa un 1% del PIB, del Producte Interior Brut, perquè vol dir subsidis, vol dir qüestions de salut, etc etc. Per tant, els perjudicis són enormes.
Em deies, érem a un 30% fa uns anys, ho hem reduït gairebé a meitat amb aquest 17%, mentre que la xifra a Europa no acaba d'arribar ni al 10%, estem un 7, un 8% per sobre, a Europa també ens demana arribar a aquest 9%, com reduïm a la meitat aquestes xifres?
Mira, nosaltres hem identificat quatre grans línies de millora que tenen a veure amb el sistema educatiu. Òbviament, el mercat de treball també ha de fer la seva feina, de fer la seva feina d'evitar atraure i contractar joves sense cap titulació. Però per la part del sistema educatiu hi ha coses que s'estan fent en altres llocs, com per exemple tenir una identificació dels nois i les noies amb major risc d'abandonar. És a dir, que hi pugui haver una intervenció prèvia abans de que comencin a mostrar signes d'abandonament. Per exemple, doncs els que ja venen amb alguna vulnerabilitat econòmica, social o d'aprenentatges, tots els recursos necessaris per acompanyar-los. Una segona línia té a veure amb evitar que s'abandoni per necessitats econòmiques, és a dir, algú que realment té la capacitat, la competència i la il·lusió d'estudiar, que ho hagi de deixar perquè a casa seva necessiten que estudiï, això en altres llocs es resol via beques, cosa que aquí no tenim, No tenim un bon sistema de beques que impedeixi que et surti per aquests motius, no? Com et deia també, la identificació dels centres que acumulen més abandonament i poder fer una actuació prioritària en ells. Orientar. L'orientació està sent capdalt per evitar l'abandonament. I orientar vol dir no només informar de les possibilitats que tens a l'hora d'acabar ESO, que és el que podries fer, sinó que és el que et convé fer i el que és més adient segons com ets tu, els teus interessos i les teves capacitats. I un acompanyament a la transició. I finalment, seguir apostant per ampliar l'oferta d'estudis postobligatoris, especialment cicles formatius, que, com et deia, és una de les millors alternatives per evitar que s'abandoni.
Identificació prèvia, evitar l'abandonament per necessitats econòmiques, identificació dels centres amb més abandonament, aquesta orientació i ampliació de l'oferta. Això és l'agenda de xoc que proposa la Fundació Bofill?
Efectivament. L'agenda de joc que proposem, nosaltres diem que activant aquesta agenda ja des d'allà, des d'aquest mateix mandat, no?, des d'aquesta mateixa legislatura, en els propers 4 anys podríem avançar força en la reducció de l'abandonament. I, de fet, el passat mes de juliol, el Parlament va aprovar amb un ampli consens polític el desenvolupament d'un pla de xoc precisament a executar des d'allà amb línies similars en aquestes.
Quin paper juguen les polítiques del Departament d'Educació en tot plegat?
Doncs estem a l'espera. estem a l'espera perquè, si bé el mes passat en una cimera contra l'abandonament escolar prematur, la primera cimera contra l'abandonament escolar amb el conseller anterior, el conseller Cambray, es va anunciar que es començarien els tràmits per fer un pla de xoc i que es començarien a compartir dades d'abandonament amb els municipis perquè precisament els municipis puguin també ajudar, no?, i compartir i col·laborar en la lluita contra aquesta xacra, des d'aleshores no hem vist encara res efectiu, no? La consellera Simó ha anunciat que el mes de gener diran quines són les mesures que pretén desenvolupar a partir de gener, i mentre estem a l'espera, no? En realitat encara no hi ha una política efectiva o un pla de xoc efectiu desenvolupat, aprovat, per lluitar contra això.
Em preguntava l'Helena pel Departament d'Educació, però quins altres departaments o actors polítics tenen un paper clau en orientar de nou tot aquest desastre, si m'ho permets, perquè clar, el 17%, estem parlant de desastre.
Sí, sí, efectivament. Aquí el Departament de Treball també tindria, no?, un paper molt rellevant, el que passa que nosaltres no hi hem entrat, no? No hem entrat a desenvolupar quina hauria de ser la proposta, però està clar que prevenir la contractació sense títol o prevenir una contractació prematura hauria de ser una feina a fer per part del Departament de Treball.
Vosaltres, des de la Fundació Bofill, us definiu normalment com un laboratori de recerca i propostes centrat en l'àmbit de l'educació. Deixa'm preguntar-t'ho això. Som una societat que debatem prou i bé, sobretot bé, sobre l'educació? Ho dic perquè si és evident que des de la política, des dels actors polítics, normalment el pla educatiu va canviant segons el bufalvent, una miqueta, i un pensa, des de la seva modesta opinió, que igual caldria un pacte d'estat educatiu d'una vegada per totes, no sé si la societat també hi ajudem, això, una mica o no.
Efectivament. Potser hi ha molt de debat, però igual no prou ben orientat, no? I a més, la principal dificultat que hi ha és que no hi ha un consens prou gran i prou sostingut en el temps, ni social ni polític, que permeti que les polítiques que se dissenyen tinguin temps de ser efectives i tinguin temps de donar resultats. I aquest és un hàndicap molt, molt gran que tenim.
Hi ha vinculació, sempre que es parla de canvis en el plantejament escolar, es parla de que hi ha d'haver sempre una vinculació escola, alumnat, família. Això ho mantenim? Això és real? O encara calen molts passos per endavant?
Jo diria que infantil i primària és real. És a dir, infantil i primària, la presència de les famílies a l'escola, la col·laboració d'escola-família ja és molt forta. A partir d'ESO, i en el moment en què l'alumnat passa en els instituts, això es debilita. Primer, per les pròpies característiques dels nois i noies, que volen, no?, una certa distància respecte a les famílies. Però, per exemple, les associacions de famílies a secundària perden molta força i, per tant, es perd força aquest vincle també, no?, entre els educadors i les famílies, en una etapa que és crítica, no? És una etapa en la que, bueno, ara estem veient, no?, moltes coses que ens fan preocupar sobre l'educació dels nostres fills i filles i que requeririen una aliança més forta entre educadors i famílies.
Em preguntava abans, Helena, per la comparació amb altres països europeus. No sé si trobeu... Sempre busquem, almenys sempre que es parla d'educació al nostre país, es busca com un país clau, no? Un país referència, on emmirallar-se i transportar aquell sistema educatiu que va tan bé cap al nostre país. Hi ha algun país que sigui clau per entendre l'educació com s'hauria de fer al nostre país?
N'hi ha diversos. Jo el focus el posaria en Portugal en aquest moment.
Per què?
Perquè Portugal, primer, té unes característiques socials, culturals, fins i tot climàtiques, si vols, similars a la nostra, i una tradició bastant similar, cultural, sobretot política, similar a la nostra. Per tant, no és mirar-nos en Finlàndia, que és un tipus de societat molt diferent.
Això t'ho sinó... preguntar, perquè quan es parla de referents, normalment es parla de països escandinaus, i tenim poc present la sociabilització del país, l'entorn, el clima, la cultura, no?
Efectivament. Per tant, mirar què està passant en països propers també és molt rellevant, i Portugal és un d'aquests països que, venint d'una situació molt pitjor que la que tenim nosaltres en l'àmbit educatiu, en els últims 15 anys han revertit totalment la situació i han aconseguit situar-se entre els països capdavanters en resultats educatius i en la reducció, per exemple, de l'abandonament escolar prematur. Han passat de taxes que tenien un 40% d'abandonament a una taxa actualment que no arriba al 6%. 6%.
Com s'ho han fet, això?
Doncs s'ho han fet precisament desenvolupant aquestes polítiques que t'estava explicant abans, sistemes d'identificació, una bona orientació, i han afegit un altre tema, que aquí és un debat que encara no l'hem obert, que és l'obligatorietat de l'educació fins als 18 anys. I això vol dir establir una xarxa educativa i, per tant, una oferta de línies educatives molt més àmplia que la que tenim ara, per assegurar que tot alumne fins als 18 anys té una oportunitat dins del sistema i que pot sortir amb una bona formació i una bona titulació a l'hora de ja embrancar-se, no?, en el mercat de treball.
Ens queda un minutet, però no vull deixar-t'ho de preguntar, perquè normalment queda fora de tota la qüestió educativa, i a mi em resulta paradigmàtic, per sorprenent, eh? Quines mesures específiques es poden implementar per millorar l'educació inclusiva amb necessitats educatives especials?
Ui, mira, a Portugal han desenvolupat algo similar en el que hi havia aquí en el decret d'admissió, que és tancar el que eren els centres especials i convertir-los en centres de recursos i mirar, no, de que tot l'alumnat amb necessitats estigui matriculat en centres ordinaris, però ho han fet bé. Sí que ho han fet amb pressupost, amb recursos de veritat, dotant els centres, el que són centres de recursos, amb professionals de veritat, i tu entres a una aula on hi ha algun alumne d'inclusió i hi ha personal de reforç dins l'aula.
Cal augmentar també a casa nostra el pressupost en educació d'una vegada?
Per descomptat. Per descomptat.
Helena Cintas, doctora en Sociologia, cap de projectes de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies per venir a explicar-te avui a la Caravana de Radio Estel, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carmelies és moltes coses. Carmelies és art, és teatre, és vocació, és passió, és elegància, és presència, és valentia, també és vitalitat. I des de fa un temps també és una dona que conviu amb l'Alzheimer. Una malaltia cruel que et veu atreu el més valuós, la memòria. Un viatge dur, molt dur, que Carmelies ha volgut compartir amb tots nosaltres. Ho ha fet a través del seu llibre, Quan deixi de ser jo, i ho fa ara amb el documental Mientras seas tú, un testimoni generós que no pretén fer pedagogia sobre l'Alzheimer, sinó que el que fa és acompanyar-la durant tot aquest procés. Una pel·lícula que ha rodat durant els últims 4 anys al costat de la seva amiga i directora, Clàudia Pina. El meu últim viatge conscient, com l'anomena la mateixa Carmelies. Carmelies, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Perdona que faci un aclariment. Es diu Clàudia Pinto.
Clàudia Pinto, és, eh?
Clàudia Pinta.
Mira, veus? De seguida, Carme, parlem d'aquest documental i es contem una mica sobre aquest documental. Abans, però, em ve molt de gust, molt de gust, molt de gust preguntar-te com estàs.
Jo estic molt bé. Clar, dius, molt bé, amb tota la tragèdia que passa, doncs tinc tots els meus ratos de que m'enfonso o que em poso trista o que em deixo plorar una estona, però en realitat estic molt bé, en primer lloc perquè vosaltres tots em tracteu molt bé i em teniu molt entretinguda amb les entrevistes i poguent explicar i donar visibilitat a una cosa que es queda tan amagada dintre de casa, perquè, clar, l'Alzheimer et va menjant el cervell i a poc a poc deixes de ser tu i a poc a poc pues, tens menys recursos, no? Jo noto que encara els tinc, que efectivament va més a poc del que jo creia. Jo em creia, quan m'ho van diagnosticar, que ara no sé quin, quan va ser, perquè no me'n recordo, però ja fa temps, molt temps, que això, que potser aquestes alçades jo ja no hi seria. I en canvi encara hi soc, em puc expressar, puc venir aquí a visitar-vos a vosaltres, no sé, a explicar-li a la gent en què consisteix tot això, no?
Ho expliques una mica al documental, eh? Però en quin moment dius tot el que em passa ho he d'explicar?
Bé, em van començar a venir ofertes de, per exemple, d'escriure un llibre, que la vaig acceptar, perquè escriure sempre m'ha agradat molt i ho vam fer. I de repent, bueno, clar, el començament era, em faig visible o no em faig visible, o em quedo ja a casa i... No, això sí que em va costar, la decisió aquesta, perquè no sabia on... Clar, no saps ben bé què passarà amb tu, cap on vas, quan rato dura tot això, per molt que t'ho expliquin els metges, tu no ho saps veure. I llavors, bueno, vaig començar fent alguna entrevista i vaig pensar, per què no? I em vaig donar compte que, clar, l'Alzheimer és difícil d'explicar, perquè quan tenim Alzheimer hi ha un moment que s'hi avança molt, quan ja està molt avançat és impossible que tu t'expliquis, la mateixa persona s'expliqui, no? I llavors vaig decidir pues, fer publicitat de l'Alzheimer, per una mica que em venia bé a mi com a exercici d'estar, diguem... A mi no em fa por tenir un micro al davant, us conec, la major part de la gent que esteu... Bueno, perquè he anat a fer moltes promocions de pel·lícules. Llavors, això no em fa una barrera, sinó tot el contrari, no? I, bueno, entre unes coses i l'altres, i consultant-ho també amb la família, i vaig decidir que sí, i aquí estem, encara ara.
Ara em deies...
Explicant una mica.
Ara em deies, jo crec que ho havia de fer. Fins a quin punt a dia d'avui et fatiga? No només patir l'Alzheimer, sinó a sobre sortir a casa i explicar-lo.
Ah, no, això m'encanta.
Sí?
Sí, és una manera de sortir de casa, saps? Perquè si no et vas quedant tancat. I, en canvi, això diguem que em comunica amb la resta del món, ara amb vosaltres directament i amb tots els que ens escoltin. I també m'obliga com a expressar-me. Llavors jo crec que això és entrenar-me perquè la cosa vagi més... O vull creure que m'entreno perquè la cosa vagi més lentament, no? Si estic activa amb una cosa que jo puc fer, pues, millor que no pas estar a casa mirant la tele o... Encara que sé cap on vaig, és que ara quan dic això de mirar la tele, perdoneu-me... Jo tinc una amiga que va tenir Alzheimer, molt amiga, més gran que jo, vivia a Madrid, i me'n vaig anar a veure-la quan me'l van diagnosticar, perquè feia pues, un any que no la veia. I quan vaig arribar, hola, tal, i ella va obrir els ulls, la cara, amb un com, uau, hola, immediatament la cara se li va tancar i ja no sabíem qui estava parlant. Va tenir un moment de lucidesa, es diu, i ja després no. I vaig pensar, qui vas tu? Bueno, doncs mentre no vagi aquí, estic aquí parlant amb vosaltres i explicant lo terrible d'aquesta malaltia.
Tens por, Carme?
No, ja no.
Ja no, eh?
Sí, he tingut molta por perquè has de... Clar, passes per moltes etapes, no? No, ara jo el que tinc... Jo no tinc por perquè espero que la meva família, segur que la meva família complirà el meu desig, que a més l'he predicat per tot arreu, que és que vull una mort digna. O sigui, el que no vull morir... Tinc una salut molt forta, malgrat la meva edat, que ja és alta. Alta es diu, bueno, ja és llarga, malgrat els anys que tens, que no els vull nomenar, però que són molts. Llavors, clar, tinc molta salut. Tinc molta salut. Jo encara faig pilates i encara... Bueno, llavors, tinc molta energia. I no vull que, quan ja no hi sigui jo gens, estar allà amb aquesta energia esperant que em vingui una mort que no se sap quan arribarà. Llavors m'he demanat una mort lliure. Ai, una mort, sí, una mort...
Digna.
Digna. Dic lliure, no. Digna. Gràcies.
Jo crec que el quan l'expliques molt bé, el documental, per tant, no hi entrarem. Sí que et voldria preguntar, i segurament tu m'entendràs perquè el pateixes, l'Alzheimer es pateix molt, però t'ha regalat algú l'Alzheimer?
Home, en aquests termes no m'ho havia preguntat.
És a dir, t'has vist la vida d'una altra manera?
Absolutament, això sí. Sí, és clar, m'ha regalat viure amb mi mateixa d'una manera tan relaxada, no anant estudiant mentre vas pel tren, no mentre a l'avió i anant a rodar i després començant a estudiar l'altre personatge. Bueno, o sigui, la vida de l'actriu sembla que no, però és bastant així, no? I aquesta calma i aquest contacte amb mi mateixa i sobretot en el meu àmbit, no?, dintre de casa meva, sí, m'ha regalat molt. M'ha regalat, primer, l'acceptació del que passa, que això és molt difícil, que de vegades no ho accepto, de vegades em poso i m'enrevio, però sé que ho accepto. Vull dir, no puc fer res més, doncs millor acceptar-ho. I d'altra banda, veure l'energia que m'arriba de tots vosaltres, mitjans públics, però també de tota la gent que més o menys ha estat al teu voltant, i ja no només la teva família, sinó els amics, i també hi ha els que no hi són, no hi són gens, però hi ha els que s'han anat acostant i t'acompanyen. I he descobert que tinc un munt de coses per fer jo sola, amb mi mateixa, no? Com és escriure, com és... Jo què sé, tinc... No m'avorreixo gens. No tinc... Bueno, sí, de tant en tant la cajita tonta que deia una amiga meva que també va tenir Alzheimer, per exemple, sí que m'atrau de vegades, però no m'hi passo el dia.
Jo que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías Torcamino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida. Ay,
mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña.
A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar.
Es horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando y yo lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a España hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficció se alimenta de la realitat i esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
282.
Aquest és el tràiler de Mientras seas tú, aquest documental que s'acaba de presentar. Has vist la pel·lícula, Carme?
Sí.
Com t'hi has vist?
No sé si m'hi he vist, sinó que l'he vist. I em sembla una pel·lícula preciosa, perquè no és gens tètrica, sinó que està plena de vida, que això és el que més em sorprèn, no?
I de tendresa, malgrat la duresa, no?
Sí, que tu estàs vivint una situació tan tremenda, però tot el teu voltant és com amor, riures... Llavors m'agrada molt com és aquest documental. Jo el trobo preciós. Mira que jo mai, a l'abat burro que vendre et porto, mai ho he fet. Però en aquest cas sento que és una cosa bonica. És és com una declaració d'amor que em fa una amiga meva, no? I al mateix temps penso que pot ser molt, molt útil per les famílies, sobretot que tinguin algun membre de la seva família amb aquest problema.
Això et volia preguntar, eh? Per qui és aquesta pel·lícula?
Primer per mi mateixa, què vols que et digui? Egoistament, no? Vull dir que realment m'ha fet molt bé posar-me davant de la càmera, sabent que ja mai més jo puc estar davant d'una càmera i de repent, ostres, estar davant d'una càmera una altra vegada, ué, que bé, no? I a mi m'ha fet molt bé perquè m'ha permès com fer la distància entre l'actriu i la persona que sóc jo mateixa que està visquent això, i això ajuda a acceptar també el que t'està passant. Però sobretot penso que pot ser molt bona per tota la gent que vulgui conèixer com és aquesta malaltia, que és tan difícil de descriure, perquè quan ja no hi ets, ja no hi ets i no la pots explicar. Quan ara hi sóc a mitges i encara ho puc explicar, i que potser també ajudi a les persones que es dediquin a cuidar persones amb aquesta malaltia o els que treballin en buscar coses perquè això d'aquí uns mesos, no, que uns mesos no, perquè uns anys ja no sigui una malaltia que se t'endú la vida, doncs no sé, està bé, no?, deixar un rastre també.
Una pel·lícula que comença Clàudia Pinto explicant-nos que no sabia que havia de ser-ho, que ella comença a gravar i no sap sí. que allò havia d'acabar amb un documental. Tu tenies molt clar que volies fer això?
No, que va, no, ni cap de les dues. De fet, això va passar, això va, es va generar, això sí que ho recordo, eh? Moltes coses no les recordo, però això no ho oblido. Que vaig anar jo amb el meu fill, vam anar a València, perquè ella viu a València, per explicar personalment el que em passava, el diagnòstic que tenia. No vaig voler allò d'agafar el telèfon, que ho fas a moltes persones, però amb ella volia dir-li personalment. I quan li vaig explicar això em va dir: ¿quieres que dejemos un rastro de todo esto? I vaig dir sí. I al cap de no massa estona, bueno, devien passar un parell d'hores, vull dir, va arribar tot un equip, allò, un equip però de veritat, no? Tot dones, gairebé tot dones, amb tots els estris necessaris per començar a rodar, i vam començar a rodar la pel·li allà. Llavors, esclar, això, jo estic disposada sempre a seguir rodant, però jo crec que ja hem arribat a un punt que la pel·lícula està com acabada. Això no vol dir que més endavant ella pugui afegir coses, no? Però ella ha anat seguint molt el meu procés, com vivia jo aquest procés i com l'opinió pública també s'ha vinculat al procés, no? Vinculat és una paraula catalana, sí. Uh-huh. S'ha vinculat o vinculat.
Un documental, per cert, Carme, que has fet amb la directora i, per cert, molt amiga teva, Clàudia Pinto, amb qui ja havies fet altres dues pel·lícules. Com és la teva relació amb la Clàudia?
Bueno, és una relació com de germanes. I això que no ens veiem, perquè ella viu a València i jo visc aquí, però nosaltres vam fer una pel·lícula juntes, una pel·lícula que va... Bueno, dues pel·lícules, no?, hem fet amb la Clàudia, però amb una d'elles van haver uns conflictes tremendos, i jo, evidentment, vaig estar al seu costat perquè crec que ella era la que tenia que portar tot allò a terme, no? I la veritat és que les dues experiències van ser totes molt fortes a tots nivells, i crec que això va fer que ens convertíssim en una mena de germanes d'adopció.
A la pel·lícula, Carme, també hi veiem com et desfàs d'algunes caixes de casa teva on hi guardes guions de teatre, guions de televisió, textos teus, premis, reconeixements... Notes la casa ara buida?
Que va. Com més buida m'agrada molt.
Sí?
Sobretot perquè sé que això està molt ben cuidat. Tot això ha anat a parar, tot el material meu, tant de cine com de televisió com de teatre, ha anat a parar a l'Institut del Teatre, on hi ha un departament que recullen tots els actors que volem, deixem allà tot el nostre patrimoni, diguem-ne. Uh-huh. que jo guardava tot, ho tenen tot allà, des de que feia Estudios Uno amb no sé qui, fent una frase després quan hi eren els protagonistes, tot això, no? I bueno, i això em fa feliç, saber que no està cremat amb una foguera de Sant Joan, que també vaig tenir aquesta tentació, sinó que, bueno, pues allà queda, no? Per si algun dia algú vol saber qui era aquella que es va morir d'Alzheimer, pues, amb l'Alzheimer, no se sap mai, pues allà trobaran un testimoni.
M'explicaves com havia canviat la teva percepció de la vida. Ha canviat la teva percepció del teatre?
No, del teatre no. Encara que m'he tornat menys espectadora de teatre. També perquè estic menys al tanto de tot, no? Perquè quan estàs amb actiu... sempre et conviden a veure coses. Quan ja estàs en inactiva, la gent et va oblidant, no? Bueno, oblidant o no et conviden directament. De manera que llavors no estic tan ben informada, però quan hi ha una cosa que m'interessa, encara vaig al teatre. No són moltes les que m'interessen, però quan m'interessa hi vaig.
Es bonito de compartir contigo y con todos los que están aquí. No por eso deja de ser doloroso y asusta. Pero el momento es más momento que nunca, eso también, ¿eh? Esto te aseguro que me lo he aprendido bien. El momento es la hora y el aquí. Se ha vuelto muy valioso. El tan deseado aquí y ahora, ¿no?
L'aquí i ara, que ens expliques a la pel·lícula. Vius així ara, amb l'aquí i ara?
Sí, aquí potser no s'explica gaire, però esclar, pels actors que estem a l'escenari o en una pel·lícula i tal, moltes vegades el cap se te'n va. He deixat el menjar del nen preparat. Ai, no li he dit a aquella persona que ha de recollir a no sé què. Bueno, saps, et passen, com a vosaltres aquí, suposo, et passen quantitat... A tots ens passen mentre treballem, quantitat de pensaments. I a l'actor, naturalment, quan està actuant... bueno, jo ho he après, sobretot amb el meu mestre... Bueno, un dels meus mestres més recents, que va ser el Juan Carlos Corazza, no? I la meva... està aquí i ara amb el públic, amb l'energia del públic i amb tu mateixa, amb aquell personatge, no? Que no se te'n vagi al cap. I és clar, jo ara, amb la malaltia, pues l'aquí i ara és el que tinc, no? Perquè a poc, el més enllà no hi és i el futur no hi conto gaire. Llavors, l'aquí i ara per mi és la presència de la meva vida encara nítida i conscient, no?
El documental... Perfecte. El documental, t'escoltàvem ara plorar una mica, emocionada. Has plorat molt?
Sí, he plorat molt. Molt. No amb el documental, sinó des de l'inici de tot això, molt, molt, molt. Molt. I ara en parlo i m'emociono, no? Però ara ja no ploro tant. Suposo que... també me n'he adonat que això va més a poc a poc. Jo em pensava que aquestes alçades, que no, l'adonar-me que això va més a poc, l'adonar-me que de totes maneres sóc jo encara i que ho haig de celebrar. O sigui, això és que és una celebració diària, jo encara sóc jo, no? I quan ja no hi sigui, doncs ja sé que es complirà el meu desig i llavors estic més tranquil·la, no? Estic més tranquil·la, no estic tan mirant les senyals que tinc tot el rato del que m'està passant, sinó com, bueno, ja m'he acostumat a viure amb això, no? Una mica. De vegades ploro, però... Allò que el Becker sempre ho deia... Quan, bueno, té una poesia que diu... Cuando quiero llorar... Ho dic en castellà perquè així m'ho vaig aprendre. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Pues això em passa a mi.
Al principi costa de reconèixer la malaltia. No hi ha senyals externes contundents. Però mica en mica, la persona... es troba cada dia en situacions més difícils i desconegudes, sobretot si la seva professió és actriu. Perquè està rodant una pel·lícula i no pot acabar el text començat. I s'ha d'aturar, i amb ella tot un equip. La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Aquí anunciaves que paties l'Alzheimer per primera vegada al Brainfield Fest el març del 2022. Ara, micròfon tancat, em deies, estava nerviosa aquí.
Sí.
Tens la... T'ho dic des de fora, jo. Carmelia sempre ha donat la sensació de molta seguretat. I molta és molta.
Pura aparença.
Te n'adones d'això, tu, o no?
Això m'ha dit sempre tothom, no? Però és tot el contrari. Potser és això, no? Jo sempre he sigut... No tan insegura, però tant, busco tant la... O sigui, el meu defecte principal és buscar la perfecció. Perquè la perfecció no existeix. Llavors, tot el rato estàs buscant una cosa que no hi arribaràs mai. I llavors, això a vegades no et permet viure el present en el present. Jo crec que aquest ha estat la cosa més complicada per gestionar la meva vida, no? Mm. I ho he anat aprenent amb els anys. No sé quina era la pregunta.
Et preguntava abans, mira, ara ho recondueixo una mica, perquè et preguntava abans si estaves contenta d'haver fet públic que tenia els Alzheimer i em deies que sí. Sí. És una responsabilitat, també, però...
Bueno, jo així ho vaig viure en el moment que vaig decidir fer-ho, perquè llavors les mirades de les persones es venen cap a tu i també et demanen que expliquis com és això. Quan jo suposo que el procés és diferent per tothom perquè depèn del caràcter, de la personalitat, de la manera de viure que has tingut i, per tant, tothom ho deu viure d'una manera diferent. Jo crec que m'he fet més bé a mi que jo puc haver fet, no? De totes maneres, penso que divulgar-ho potser sí que ha fet comprendre una mica millor la malaltia. Però a mi em va fer molt bé sortir de l'armari. Perquè, no, és com... Bueno, és igual, tu, ja, en el barri ja saben, no? Pues, ja està, no cal que em preocupi de si estic fent bé això, si no faig bé allò, o de que... Bueno, no sé, va ser com una alliberació, sí.
Et fot, si n'hi ha, i la perceps, la compassió?
La comprenc. No m'agrada, eh? Però la comprenc. La comprenc molt bé. Perquè em poso en el lloc de l'altre i penso, jo també. Jo també ho sentiria així. Així que ho comprenc perfectament. No em fa mal.
N'has tingut amb tu mateixa?
Sí, m'he autocompadit i he plorat molt, ja et dic. Però afortunadament també, des del moment que ho vaig fer públic, tots vosaltres, tots els mitjans, em veu acollir de tal manera i em veu donar tanta feina en aquell moment, no?, que això més aviat em va fer pujar l'autoestima. I la... bueno, més que l'autoestima, la... tenia una fita important que podia fer. No era jo quedar-me a casa plorant tot el dia. I això em va fer passar la primera etapa d'una manera més agradable, suposo. No estava tot el dia a casa torturant-me, sinó que ho explicava. I a l'explicar-ho vas deixant part de tu mateixa i veus com la gent ho encaixa i veus com ho comencen a comprendre, cosa que tu tampoc comprenies abans si tu hagués explicat algú, si tu haguessin dit d'algú, no? Uh-huh. I bueno, pues sí, va ser útil.
T'enorgulleix d'alguna manera que vivim en una societat en la que s'ha destapat una mica el tabú respecte a les malalties mentals?
Sí, home, clar que sí.
Ja tocava, eh?
Ja tocava. Jo mirant enrere, esclar, buscant en el meu àmbit familiar o quan jo era petita, persones grans que feien coses rares, i no estaven diagnosticats. I clar, les famílies patien molt. Jo recordo un parell de famílies de diferents problemes, i és clar, bueno, és que recordo coses tremendes que m'explicaven i jo penso, tenien Alzheimer. Ara no estava diagnosticat, eren grans que, bueno, que havien perdut el cap. Sí. Clar, no hi havia un diagnòstic, llavors no se'ls podia tractar. I les famílies estaven allà aguantant unes coses tremendes, eh? Vaig conèixer dues famílies, déu-n'hi-do.
Quant d'important són els cuidadors?
És el màxim. Mira, hi ha d'haver-hi un capità. Jo tinc un germà que és el capità dels cuidadors, no? Si tens una persona que encara que no estigui visquent amb tu es converteix en el que organitza tot el que és les persones que venen a casa perquè et prendis el medicament o perquè si vius sol o perquè no sé què, pues això és una importància, és el més important. Un cuidador et torna la vida o no te la torna. Vull dir que jo de vegades penso en aquestes persones abandonades en hospitals allà soles i penso, ostres, és que és un luxe el que jo visc perquè tinc persones estimades que em cuiden i que si no, aquells no hi són, venen uns altres i que si no, els hi demanen uns altres que em truquin cada dia. I de vegades s'enfaden perquè dic, què, ja m'estàs supervisant? I llavors es queden una mica així, no?, com ofesos. I jo dic, ja l'has cagat, no ho pots dir-ho, això, perquè a sobre que t'estan cuidant. En fi, és una mica...
Soñaba con eso, sentir la vocación. Yo creo que es lo más grande que puede tener alguien.
Que feliç deu ser l'amo, tota aquesta gent. Em va sortir de l'ànima, dir-ho bé. Una caritat, no. Va ballar.
Dime que me mate. Y me mataré.
¿Y si yo te dijera... soy tu esclava?
Y tú vete desnudando, ¿eh? Como todos.
I com diem, qui sap on les llàgrimes dels pobles convertides en un oceà podrien llançar la vostra barca. La meva imaginació és clara.
Actuar amb neteja per dins. És com una escuma suau i dolça que em va suavitzant l'esperit. És com tenir una bonica poesia sorgint dels teus llavis. És com obrir el cor per deixar volar els mals esperits. És purificador.
Actuar és purificador.
Sí. Ai, ara a casa ploro, eh?
No et vull dir jo que sí que Carme, el que hem plorat jo i l'Olma, que la tinc aquí al costat, veient aquest documental.
Hòstia.
No t'ho pots imaginar.
Va plorar molt, eh?
Des del segon 30. T'ho dic així, tal qual, des del segon 30.
Però oi que hi ha coses que fan riure, que si no...
Sí, home, sí,
ningú.
I tant, que hi ha coses que fan riure. Per això et deia que, malgrat la duresa del documental, està molt bé, perquè la tendresa hi és constant.
Sí.
És l'únic que hi és constant, sí. La tendresa. La tendresa de veure't ara, de veure't actuar abans, tots els que t'admirem tant. Sí. Per això et deia, és purificador. Fins a quin punt ho trobes a faltar?
No, ara ja m'he acostumat. El que passa és que tinc la sort de que, com que he sigut actriu tant de temps i he anat a tants mitjans tant de temps, tots vosaltres em teniu molt entretinguda, perquè, pues, per exemple, estar aquí avui per mi és com... Bueno, és com reviure la meva vida anterior. però sí que reconec una certa facilitat per estar aquí amb vosaltres i per empatitzar, i també sentir el carinyo i l'empatia que m'arriba, pues, em fa bé. Així que...
Gràcies a l'actuar, t'ha ajudat d'alguna manera? Et busques trampetes?
Sí, ui, sí.
Clar, ja ens hem entès,
no? Tinc molts recursos, molts. Sí, tens tota la raó.
Sí, eh?
Sé girar, sé granar, sé fer coses encara. Sí, encara en sé. Sí.
Carme, una carrera de més de 100 pel·lícules, sèries, televisió, entre moltes altres obres de teatre, que no es poden resumir en uns minuts, però escolta'm, la Carme d'avui està contenta amb tot el que has fet fins ara?
Molt més contenta del que ho havia estat mai. És a dir, jo tinc un esperit crític fortíssim, diguem que és el meu defecte més gros, encara que a vegades és una virtut, però llavors sempre... Jo poques vegades quan em veia amb alguna recent... alguna cosa que he fet i em veig per primera vegada, o amb una pel·lícula, amb tal, sempre veia el defecte, sempre veia el que no m'agradava. Aquí no, aquí t'has avançat, saps, com un judici molt fort. En canvi, això, clar, ha anat deixant pas que ja no em critico, sinó que, bueno, que deixo que les coses passin, i jo crec que això amb el temps es va anar com apaivagant una miqueta.
Has actuat, has escrit, has fet un documental, has fet visible al món l'Alzheimer. Has pensat com dir l'adéu a la vida pública?
Sí, de fet, l'estic dient ja fa molt de temps, però veig que vaig seguint que no.
I no volem, i no volem, però...
És un adéu per sempre. No, és per un instant. Doncs aquest és per un instant. O sigui, dic adéu, però estic implicada, no? Què passa? Que el que no veig és tan... Clar, la gent... O sigui, el que noto és que la gent de la professió ja no compta amb tu. És a dir, ja no m'arriben invitacions per anar a veure els espectacles, no sé què. I això també m'allunya més de tot això. Però íntimament hi estic totalment implicada. Íntimament estic... No sé, sí, hi estic implicada, no sé com dir-t'ho.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
que et diu molt, eh? Una cançó que et diu molt.
Moltes les matinades que entraràs en fort que els teus ulls ignoraven.
Què et queda per ser, Carme?
Mantenir l'humor i l'amor. L'amor per als que m'estimen, pels que em cuiden. I... Jo sempre dic que m'agradaria poder dir adéu amb serenitat, però tinc una salut de ferro i em sembla que perdré el cap abans que la meva salut. No ho sé. M'agradaria poder-me morir i despedir-me de tota la meva família al meu voltant, amb cançons no tan tristes, potser, inclús amb un rock and roll o una cosa d'aquestes, no? Però... És que sempre penses que et queden coses a fer, no? No sé, és inacabable, això, no sé què dir-te.
Deixa'm fer-te l'última pregunta. Què és el darrer que vols oblidar?
Les cares estimades. Clar, jo penso que el dia que no conegui els meus a la meva família més propera, no? Els meus germans, el meu fill... Aquell dia, això és l'últim que vull oblidar, les cares que m'estimen, que jo estimo.
Carme Elias, gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que m'heu fet plorar, eh?